Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. A la providència dels fets, resulta que molts cops la carta del senyor bisbe respon d'una manera interessant a les inquietuds que tenim. I avui ens porta un personatge, Pere Nolasc. I Pere Nolasc és, en aquests moments, una important interpel·lació. Per quin motiu? En aquesta hora no fàcil de les relacions entre la immigració, aquesta hora no fàcil entre les relacions entre l'islam i el món occidental, resulta que la figura de Pere Nolasc, doncs, és una interpel·lació seriosa. I resulta que ell avui ens porta a respondre dues inquietuds del Sant Pare. Quines són les perifèries d'avui? I com cal acollir? Com cal ser alliberadors de captius? No dic mai el contingut concret de la carta, perquè el que és important és, l'heu escoltat, però llegiu-la per créixer i anar mar endins.
Avui vull dedicar la carta dominical a un gran sant relacionat amb Barcelona i que la seva vida i el seu missatge mantenen una perenne actualitat. Sant Pere Nolasc. Nasqué probablement al mas de Sant Espuelles, a la regió del Llenguadoc-Rosselló, als voltants de l'any 1180. La seva família es traslladà a Barcelona i allí va aprendre del seu pare l'ofici de mercader i també va rebre els ensenyaments propis d'una vida cristiana. La seva activitat de comerciant l'ajudà a conèixer a fons la realitat de la seva època i les necessitats concretes de les persones, en particular el problema del captiveri dels cristians a terres musulmanes i la necessitat de redimir els captius per tornar-los la llibertat. A aquesta redempció dedicarà la seva vida i per ella farà servir els seus béns personals. Va prendre la decisió de dedicar-se a la redempció de captius com a primera i principal obra de misericòrdia per inspiració de la Mare de Déu. La nit de l'1 al 2 d'agost de 1218 tingué lloc una intervenció especial de Maria Santíssima en la seva vida, una experiència que il·luminà el seu enteniment i mogué la seva voluntat per convertir el grup de laics que ja col·laboraven amb ell en un orde religiós redemptor de captius. El 10 d'agost de 1218 es va dur a terme la fundació a l'altar major de la Catedral de la Santa Creu de Barcelona. El bisbe Berenguer de Palou va lliurar a Pere Nolasc i als seus companys la regla de Sant Agustí com a norma de vida en comú. I davant d'ell, els primers mercedaris varen emetre la professió religiosa. Per la seva part, el rei Jaume I atorgà al nou ordre el reconeixement pel dret civil del seu regne. Es tracta del primer ordre religiós a l'Església que té una advocació mariana. L'Ordre de la Mercè neix, doncs, com a obra de misericòrdia, amb la missió específica de redimir els captius cristians. En aquella època, no pas poques persones eren arrencades de les seves famílies i de les seves terres i quedaven reduïdes a la captivitat. La missió dels mercedaris era, en primer lloc, despertar la solidaritat, perquè l'alliberament de cada captiu tenia un preu. A més, estaven cridats a endinsar-se en aquelles perifèries geogràfiques i existencials per sostenir la fe i l'esperança dels captius i rescatar-los. La novetat radica en que els rescats es feien sense treure'n cap guany, sinó per mercè, per misericòrdia. D'altra banda, es buscaven mitjans per redimir els més pobres. Els mercedaris vivien aquesta actitud fins a tal punt que arribaren a fer un quart vot en el que prometien estar disposats a quedar-se com a ostatges, si fos necessari, pels captius que estaven en perill de perdre la seva fe. L'any vinent es complirà el 8è centenari de la fundació de l'Orde de la Mercè. El context social actual certament és diferent en molts aspectes i són diferents les captivitats, però el carisma mercedari d'alliberament té plena actualitat. Per això, l'Orde de la Mercè viu el seu carisma des de la fidelitat creativa i ha anat donant noves respostes als nous reptes que s'han anat presentant al llarg de la història. Així ho recull el número 16 de les seves constitucions, que diu així: les noves formes de captivitat constitueixen el camp propi de la missió i del quart vot mercedaris, i es donen allí on hi ha una situació social en la que concorren les condicions següents. És opressora i degradant de la persona humana, neix de principis i sistemes oposats a l'Evangeli, posa en perill la fe dels cristians i ofereix la possibilitat d'ajudar, visitar i redimir les persones que s'hi troben a dintre. Soc testimoni directe del treball excel·lent que la família mercedària du a terme, especialment en la pastoral penitenciària, de com viuen en l'actualitat el seu carisma d'alliberament. El nostre agraïment i ànim als fills de Sant Pere Nolasc.
Com rebem els nostres testimonis? En aquests moments que la Mare de Déu de Fàtima doncs està aquí a Terres de Catalunya i ho hem viscut aquí a Terrassa i la benvinguda doncs va ser a les esglésies de Sant Pere, vull parlar amb Pau Taurell, perquè ell es va encarregar d'un moment força important, el moment en què va entrar la Mare de Déu acompanyada dels infants i el moment en què els infants van fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Després van passar moltes més coses. Mm-hmm. Però ara centrem-nos en això. M'has dit que per la Verge doncs els infants són importants. Per què?
Sí. De fet, la imatge aquesta de la Verge de Fàtima i que els infants venien és d'alguna manera recordar el que realment va passar a Fàtima. O sigui, Fàtima, la Verge no s'apareix a uns adults, a gent gran, a gent amb càrrecs, no s'apareix a uns infants, uns infants que són senzills. I d'alguna manera aquesta imatge, no?, d'aquests infants que s'acostaven a la Verge amb aquestes flors, amb aquesta innocència, era reviure aquell moment que ha sigut, que va ser tan viu i que encara vivim d'aquesta experiència tan forta d'aquesta tendresa de la Verge cap als infants. Se'n fia dels infants. I, de fet, és Déu es fia dels infants, dels joves, no? Maria també, quan se li va anunciar que tindria un fill, era un adolescent. Quan moltes vegades la gent qüestiona els adolescents, ai, que són uns esvalotats, doncs Maria era un adolescent, Déu es fia dels adolescents, Déu es fia dels infants, i Maria maternalment ens mostra aquest amor a través d'aquesta tendresa de que ha vingut i que deixa que s'acostin fins als seus peus.
Bernadet també seria...
Sí, d'alguna manera, tots els diferents moments, Bernadet i també a Medjugorje, també a tants llocs on s'ha manifestat la Verge, no? Doncs a Lourdes és també això, uns infants, i uns infants senzills, a més, uns infants en general pobres, també, encara més, no?
I tu, actuant, sents aquest cor dels infants, i aquest cor dels infants el sents especialment quan aquestes criatures són com més senzilles.
Sí, a través de la música, que és una mica el meu mitjà, l'instrument que Déu m'ha donat per portar aquest missatge d'amor i de pau i de joia que Déu ens ha vingut a la Terra a transmetre, jo, en general, des dels molt temps que porto actuant, el públic d'infants és el més net, el més sincer, el que et mostra més l'agraïment i que mirant els seus ulls pots veure d'alguna manera aquesta innocència que Déu ha posat en els nostres cors, no? A mi m'omple moltíssim. A vegades jo tinc amics que actuen en el món professional d'adults i quan saben que jo actuo per nens, i bueno, clar, sempre, l'altre dia llegia una entrevista també de gent que parlen dels que fem teatre infantil o teatre familiar, et miren com de segona categoria. Dic, vosaltres us ho perdeu, per mi és de primera categoria. És realment el públic més net més... A més, són tan sincers que si no els agrada se'n van. En canvi, un adult, si no li agrada, farà veure que li agrada i dirà, ah, molt bé, molt bé, però per dins estarà, i això és un desastre. En canvi, un nen t'ho mostra. I llavors, com que és tan agraït, de seguida t'ho mostra amb la mirada, amb el gest, amb la paraula, amb l'abraçada...
Per tant, és que m'estàs entrant en un tema... No vull deixar res de Fàtima, però... Esclar, m'estàs interpel·lant en el sentit de dir... Òbviament que és important el professor en una universitat, però el mestre és cabdal, perquè l'infància és el pòrtic de moltes coses nostres. Mm. I possiblement també això que passa en el músic, en l'artista... li pot passar en el mestre de primària, que entre tots plegats pensem que té criatures.
Jo actuo molt per escoles, i sobretot molt per escoles infantils. De fet, faig uns tallers de música per escoles de nens de 0 a 3 anys. I ara vaig actuar a la Festa Major de Sabadell, i bueno, això per Facebook va córrer que jo actuava a Sabadell, i tots els nens de 0 a 3 anys que jo faig classe van dir als seus pares que vinguin, no? I em va impressionar veure a primera fila nens de 2, 3, 4 anys, perquè tenia alumnes i exalumnes, perquè per mi un nen de 5 anys és exalumne, perquè ja el vaig tenir quan en tenia 3. I com els nens de 5 anys se'n recorden de l'experiència viscuda. I la infància, jo crec que és el moment clau. Per això, els pares que tenen fills, els dic, sobretot, cuideu-los. Jo sóc pare, també, de 5 fills, i creixen molt ràpid. El meu gran ja té 31, la petita 16, m'ha passat volant. Quan veig algú que té fills petits i els vol deixar amb cangurus, el vol deixar amb l'àvia, el vol portar ràpid a escola, i ja diu, oi, tinc ganes que s'acabi l'estiu perquè comencin a escola. Beneits, us esteu perdent el millor de la vida, que és aquest temps. Tot el que tu dediques als fills, ho retrobaràs multiplicat. I ho veig, l'educació, bàsicament, el més important es fa del 0 al 6, el més important. Si tu fas... dones l'amor que toca, els estimes, els manifestes, els transmets una seguretat que dona aquesta paternitat que Déu ens ha donat, doncs de poder-los apujar. Els fills no són nostres, ens els ha donat Déu. Llavors, nosaltres som, diríem, usufructuals, els hem de cuidar fins que un moment d'anar se'n van. I els meus fills, doncs, ja en tinc una que està a Amèrica, amb una missió dels jesuïtes allà al Perú, en tinc una altra que s'ha anat a Lleida, una altra que està en una comunitat religiosa monàstica. Llavors, tu els cries, els eduques, però els poses que ells volin, no? I un pare em deia, diu, si se n'han anat de joves és que ho has fet bé. Diu, però quan es queden a casa jugant a la playa, que el pare m'ho faci tot. O sigui, els fills els hem d'educar molt bé, estimar-los molt quan hi són. I quan se'n van, continuar estimant-los d'una altra manera. Per això, jo insisteixo en els mestres, sobretot els d'infantil i de preescolar i els de primers cursos de primària, disfruteu, gaudiu d'aquests infants, transmeteu-li l'amor per la vida, perquè això quedarà per sempre per ells. I no us sàpiga greu pensar, oi, si jo hagués estudiat més seria professor universitari. El que no feu bé vosaltres, un professor universitari ja no ho arregla. Per tant, jo faig una crida forta en els mestres que ara comencen el curs, que ho feu amb coratge, amb ànim. Si algú realment sent que no té vocació, que li cansa, que comença el curs i ja no en té ganes, passa res, pot buscar una altra feina, una feina del que sigui, però que no estigui amb els infants, perquè els infants ho captaran tot el que tu els hi transmets. Si els transmets entusiasme per la vida, ells s'entusiasmaran. Si els transmets aquesta mena de tristesa o decepció de la vida o aquesta queixa... Jo a vegades he vist mestres que estan cremats i jo els dic, mira, no passa res, pots fer coses d'administració, el que sigui. Però l'ofici de mestre, jo sempre dic que no, a Jesús no li deien metge, ni arquitecte, ni enginyer, ni polític. Li deien mestre, rabí. Mestre, per mi, és el títol més gran que et poden donar. És algú que està disposat a donar la vida pels que estima, no? Que en aquest cas són els alumnes.
I Pau, què els hi vas dir als infants perquè poguessin tocar la presència de la Verge Peregrina de Fàtima?
Home, una anècdota que vas explico i que aquí doncs, també he volgut explicar és una broma. Clar, les paraules que corren ara, les modernes, no? El WhatsApp, el Facebook, no sé què, el Twitter, l'Instagram... Doncs una paraula que tots ja saben què vol dir és GPS. Tu potser quan vas a un cotxe has d'anar a veure algú i no saps com s'hi va, posar el GPS i et guia. Jo els hi dic als infants i als joves i a tothom, a la nostra vida hem de tenir GPS, però un GPS particular. Un GPS que no necessita bateria, no necessita cobertura, no necessita saldo, que sempre pots tenir amb tu, que són tres paraules. Fixeu-vos, la G, la P i la S. La primera és gràcies, començar donant gràcies. L'agraïment és essencial en la vida cristiana. De fet, l'Eucaristia, que és el centre de la vida cristiana, eucarístics vol dir acció de gràcies. Hem de saber donar gràcies. sempre i en tot lloc, per començar, fins i tot, i per acabar, i durant. La P, una cosa tan o més necessària, que és perdó, saber-nos a perdonar. Perdonar no una vegada ni dues, sinó 70 vegades 7. Si ens sabem perdonar, això és una bassa d'oli, perquè hi ha conflictes, però el perdó és el bàlsam que fa que puguem continuar. I la tercera és la S de sisplau. Si sabem donar sisplau, doncs realment el tracte humà que tindrem entre nosaltres serà molt millor. De fet, com diu una dona del meu poble, diu, al món només hi ha un problema. Diu, quin és? Diu, la gent. I la gent que no ens sabem perdonar, que no ens diem sisplau i que no ens diem gràcies, això fa un roce que al final és agotador estar al costat de la gent. Però en canvi, si posem aquestes tres paraules en pràctica constantment, en el món familiar, en el món escolar, en el món de l'església, en els rectors, en els catequistes, amb el bisbe, en el món de la feina... De fet, aquesta paraula jo la trec d'un coach que feia cursos per directors de grans empreses que tenen més de 1.000 treballadors. I el coach els deia, poseu en pràctica aquestes paraules i la vostra empresa... Molt bé, és curiós, que fins i tot...
Una embranzida forta. I aleshores, en aquest inici de curs, perquè aquí va passar una cosa que és sorprenent, el dia 12 començaven i el dia 13 els teníem. I aleshores, com vas lligar aquest inici de curs que, clar, feia un dia que havien començat les classes,
clar,
ja venien ja cap allà?
Quina anècdota més bonica. És com si la Verge de Fàtima ha vingut expressament a encoratjar-los. Jo reconec que en escola també és dur, és un combat. És un combat pels nens, perquè han d'estudiar, perquè els posen normes, perquè els diuen que sí, que no. Els diuen, clar, d'alguna manera, alguns fills, penso que no hauria de ser així, però que a vegades quan estan amb els pares els deixen fer el que vulguin, i com que, ja, bueno, avui tanta separació, això, i quan està en punt, li consenteix això, i l'altre això. I les primeres normes que es troben en sèrio se les troben a l'escola, i llavors, clar, al mestre li costa si el nen no ha tingut normes durant l'estiu. I la Verge ha vingut a dir, vinga, jo us encoratjo, tant en els infants... que sapigueu estimar els vostres mestres, que els sapigueu fer cas, que ho fan pel vostre bé, com en els mestres. També ha vingut la Verge a animar els mestres, perquè Maria també és mestra. No sé si surten a les lletanies, podríem dir que Maria també és mestra, mestra de tots aquells que volen estimar com Jesús, perquè si algú ha après a estimar com Jesús ha sigut ella, perquè potser també ella, d'alguna manera, en el Jesús infant li ensenyava aquest amor. No?
És diu que Sor Lucía... havia dit a persones rellevants de l'Església que si volies defendre la vida, que si volies defendre la família, tindries combat, tindries patiment. Mm-hmm. Amb la qual cosa em fa pensar que en Maria, que a Fàtima la veus així, potencialment blanca, a la vegada és... com si, sense adonar-te'n compte, per la seva maternitat, tots en aquell moment sentim la centralitat de la vida i la família. T'ha passat a tu, això?
De fet, llegia fa poc un dels missatges centrals també de Fàtima és que el mal combatrà la família. Això ho deia, estem aquests anys que fa que va manifestar-se, i d'on és com si es complís ara algunes d'aquestes, entre cometes, profecies de Fàtima, no? Que seria combatuda la família i el matrimoni. Però d'una manera cruel, representa, està patint. Per què? Perquè és que enfonsant la família enfonses la resta, no? Jo que he tingut el goig de poder viure una família, doncs amb la meva esposa, que portem 34 anys de matrimoni, casats feliçment, cada dia més contents, amb 5 fills, veig que la família és la llar on es cou el que llavors et donarà força per al combat exterior, representa, no? Però si quan tu arribes a casa també és un combat, i també és una lluita, i no és un lloc de pau, això fa que llavors la resta encara és pitjor, no? Llavors, Maria ens ve a dir, cuideu la família. La Verge de Fàtima ens diu, estimeu-vos els esposos, estimeu pares els vostres fills, fills, estimeu els pares, i estimar fins a donar la vida. Estimar no és fàcil, jo no sé si estimar és un combat, o sigui, la nostra tendència, mira, fruit del pecat, diguem, cadascú explicarà com voldrà, però som dèbils, tenim tantes debilitats que si no hi ha aquesta ajuda maternal de Déu a través de la seva mare, és que no podem estimar, perdonar, agrair. Jo crec que Maria insisteix molt en aquest curs que comença, en això, en que ens cuidem, que ens estimem, que ens diguem coses bones, que tinguem tendresa els uns als altres, com ella l'ha tingut amb tots nosaltres.
Em va fer gràcia una vegada un bon home que em deia és que la Verge parla molt, però goita. En el moment en què París és molt fort, doncs ho diu a Lourdes. Doncs imagina't per un francès que li sonava aquella...
aquell moment.
I per tota una Europa, doncs, resulta que la Mare de Déu parli a Portugal. I que després, per exemple, en aquí no podem ser tan atrevits perquè falta la darrera paraula de l'Església, no? I no sabem quina serà, però no deixa de sorprendre també, doncs, que la Verge hagi parlat en allà on hi ha hagut l'estrall contemporani més impressionant, a l'ex-Iugoslàvia, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, tens la sensació com si, per cor de mare, la Verge estigui atenta a nosaltres, a Europa, i que ho faci des dels nens i des dels petits llocs.
Sí, 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 sí. Sí, sí, es va repetint. O sigui, una cosa que es veu amb la Mare de Déu és que mai desisteix, no? Allò, no desistiré mai, no? D'anar-ho tornant a intentar. I sempre en el lloc més humil, en el lloc on hi ha més conflictes, en el lloc on hi ha fins i tot violències, ella ve a portar la pau, no? És la reina de la pau, que és un dels missatges d'allà, no? Que d'alguna manera s'estan escampant, jo no sé què dirà doncs l'Església. De moment sembla que doncs, els fruits són molt bons, hi ha molt bons fruits, com hi ha fruits a Lourdes, com hi ha fruits a Fàtima, no? Quan els fruits són bons, en principi penses que l'arbre és bo, no? I aquesta pau que és capaç de portar en els llocs de conflicte, perquè moltes vegades sembla que hi ha fallat Déu, no? Perquè aquestes guerres, bueno, ell ens deixa lliures i llavors el que fa és sempre intentar acompanyar aquells qui es deixin acompanyar. Això sí, la llibertat sempre està a les nostres mans de posar-nos als seus braços i demanar-li ajut i consol.
Hi ha cops que quan agafem l'Antic Testament i veiem com el profeta se sent escollit des del si de la mare, no? En la teva història, que decideixes agafar el do de la música i atrevir-te a trencar el mur i expressar la teva fe, jo diria amb una naturalitat que la fa especialment potent. Quins antecedents hi ha a la teva família musicals? En el ventre de la mare...
La meva mare és pianista, toca el piano, això sí, eh? I havíem tocat junts i d'alguna manera hi havia un ambient propici al cant. El que m'ha ajudat molt de la família, no només la part artística, sobretot la part de fe. Si representa la part musical, doncs bueno, sempre m'hi han recolzat i això, i tinc germans que també canten, i corals, i cors, i toquen instruments... Però el que m'ha ajudat molt ha sigut la fe dels pares, el meu pare que ja té 90 anys, i la meva mare doncs, també ja té una edat, i en continuen apoyant i recolzant molt amb aquesta feina que fem, no? Una feina atrevida, però que, veient la mà de Déu, jo si no tingués fe, jo crec que no em podria dedicar a aquesta feina, perquè és una feina una mica, doncs, clar, doncs, providencial ha de ser, perquè no saps mai segur, però bueno, jo tinc ja 56 i em porto 30 fent això, no?, amb alguns parèntesis d'aventures a Menorca i això, però sí que puc dir que la mà de Déu no ens ha deixat mai, perquè i això, jo m'ho crec, la paraula, tu serveix al Senyor, mireu, els ocells no sembren ni seguen, ni el pa del cel els alimenta. Jo m'he apuntat a fer com els ocells. Què fan els ocells? Pues els ocells canten. I aquí canten? Canten al Senyor. I llavors, d'alguna manera, jo poso l'exemple dels ocells. Clar, els lleons s'han de buscar la vida, però que no canten. Però els ocells que canten, Déu els alimenta. I amb això m'he apuntat, i jo crec que aquesta paraula es compleix i és un testimoni de fe, un testimoni que val per qualsevol persona que rebi un do, si ho posa al servei de Déu, Déu mai t'abandona, mai et deixa.
Hi ha una cosa que, no sé, per acabar la nostra conversa, m'agradaria molt saber. Dues cosetes. Quina música escolta el músic? I quan no assaja, si cantes?
Sí. La música que escolto, la que puc triar, doncs, bueno, música clàssica, música també de folk, música irlandesa. Ara estic escoltant un disc que em van portar l'altre dia de Sant Martí del Canigó, de música jueva, de textos bíblics cantats en hebreu, precioses, música tradicional i també música antiga, m'agrada moltíssim, i també escolto molt la música que posen els meus fills. Quan anem en cotxe, la meva filla té un USB d'aquests amb 200 cançons del Charango, del Green Valley, del Every Night, de tots els grups aquests que ara canten, que em va molt bé, perquè llavors jo faig convivències per joves de secundària i conec aquestes cançons, que no ho podem despreciar, hi ha coses molt interessants. Aquest és una mica el secret. I si cantos... jo, de fet, clar, intento, doncs, soc de, si puc, d'Eucaristia diària, això, i allà a la meva parròquia, doncs, no, és que pugi, no cal que pugi l'ambó, cantar, o sigui, a les Eucaristies diàries, o cantar laudes, per exemple, o vespres, a vegades jo poso els vespres de Montserrat i em poso a cantar amb ells, no sé si ells em senten, però jo sí que els sento amb ells i participo en aquesta comunió del cant de la pregària litúrgica.
Bé, ho vaig fent aquesta temporada, molts el coneixeu, no? Però... la ràdio, doncs, s'escolta, i escoltant un s'imagina el personatge, si no el coneix, no? Però aquí el tenim i les seves faccions, doncs, són fortes, però té una... seria com un home de camp.
Sí, hi he viscut molt temps.
Però són fortes, però no hi ha cap tipus de duresa. Hi ha un fet molt rellevant. Hi ha un somriure. Hi ha un somriure fort. Gens afectat, molt natural. I hi ha uns ulls molt clars. És com si se li notés amb molta naturalitat que està tocat per un do evidentment gran. I després jo us puc assegurar, per la meva experiència d'amistat, que quan ha dit la P del perdó, perdona, 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 i sap perdonar. Moltes gràcies. Parlar amb tu sempre és com sentir... ens trobàvem ahir, encara que ahir fa molts, molts, molts mesos.
Moltes gràcies, Antoni, de veritat, un goig.
Bona nit. Bona nit.
Avui rebem aquesta imatge de la Mare de Déu de Fàtima. I d'entrada, permeteu-me una reflexió. Hem d'interpretar i d'entendre que les diverses possibles aparicions de Maria, de la Verge Maria, són manifestacions de l'amor de Déu. No pot ser d'una altra manera. Déu, amb el seu amor, es fa present a través de Maria, també. I ha volgut fer-se present en diversos llocs del món i en situacions i en circumstàncies històriques, doncs, diferents. Celebrem 100 anys d'aquelles aparicions de Maria, de la Mare de Déu, a Fàtima. Però és el Senyor amb la seva providència que vetlla pels seus fills i que ens ha donat la seva mare com a mare nostra. I com a tota mare, ella es preocupa dels seus fills, vetlla pels seus fills, els guia, els corregeix, els adverteix, com va fer a Fàtima. Vol fer de mare, de debò, dels seus fills. El missatge de Fàtima és, per tant, expressió d'aquesta providència de Déu que vetlla per nosaltres, que ens ensenya el bon camí de l'Evangeli. No hi ha res en el missatge de Fàtima que no sigui recordar-nos l'Evangeli. Mireu, habitualment som nosaltres que visitem els santuaris de la Mare de Déu i anem a saludar-la i també a presentar-li les nostres necessitats, les nostres angúnies, inquietuds, pors, problemes. Avui som nosaltres els que rebem la visita d'una imatge que és expressió d'aquesta maternitat, la maternitat més gran que tota altra maternitat. El fet de rebre aquesta imatge que ve des de Fàtima i que és una reproducció idèntica a la que es venera en aquell santuari, és un motiu de joia per nosaltres, perquè ens sentim honorats per la visita de la Mare de Déu. Què m'està dient a mi aquesta visita de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima? No és un fet que hagi de passar i que puguem recordar després, o que haguem de recordar després, com una cosa més de tantes que passen a la vida. Ha de significar quelcom més profund que toqui l'interior dels nostres cors. Preguntem-nos i preguntem-li amb ella, demanem-li a Maria, ella que demanava oració i penitència a Fàtima, especialment, sobretot, no? Com a resum, demanem-li què és el que ens demana a cada un de nosaltres.
Adéu-siau, que tornarem a remar.